I jo crec que hi ha gent, no, amb ganes?
Bueno, jo me pareix que sóc la persona més major de tots els que estem ací. Nasquí en 1935. Nasquí en el Canyamelar. Tota la meva vida s'ha desenvolupat ací, inclús la meva professió, etc. Crec que estic autoritzat per a parlar ací. Anem a veure. Esta senyoreta, me pareix que antes que treballava en el diari Levante, pues me vaig a limitar a llegir un article o un escrit que va aparèixer en el diari Levante el dia 12, que se titulava Cabañal Canyamelar Cap de França. Día. Escribe Julio Monreal que un monstruo político llamado Partido Popular, liderado por una tal Gozrita, iba a derribar el conjunto histórico. Pero, añado yo, no lo consiguió afortunadamente, con lo que nos encontramos ahora con el inicio, consolidado como es deber, de una espléndida rehabilitación de todo el conjunto histórico y del bien de interés cultural. Esto lo relaciono con noticias que han aparecido en algún medio digital, creo, días atrás por algunas de las entidades del entorno, cuestionando tanto la manera de realizar el nuevo plan del Cabañal como el nombre con el que designar el resultado, con posturas bastante diferentes unas de otras, según la regla tan cierta de que cada uno arrima el ascua a su sardina. Como hecho curioso, me llamó la atención que en el citado medio digital, contadas entidades opinando, faltó la de Salvem el Cabañal y la de la Asociación de Vecinos Cabañal Canyamelar, pese a ser las más antiguas y representativas en estos temas, como tienen suficientemente demostrado. Al respecto, señalar que cuando tiempo atrás se planteó la realización del paseo de Valencia hasta el mar, como el asunto no estaba claro, se puso en marcha un concurso que se declaró desierto, dejando al Cabañal en situación de planeamiento diferido, lo que provocó un enorme desastre. Si así es, comencem tot el món, si parlem tot el món, si creem comissions, si tots opinem, etcètera, etcètera, no acabarem mai en la vida. I el Cabañal jo el vull com era antigament. I nada más.
Bona esperada. Soc Rafa Ballester i nasquí en el carrer Progrés 365 fa més de 50 anys. Agarrant-li al company que està dient lo de la manifestació de València no està en venda, l'altre dia en Carrevolta, a part de que així també nos agarra la xica i que vinguérem, bueno, han fet diverses coses del moll, que m'imagino que esteu tots sabedors, i en eixa d'això estava de la teua de València no està en venda, de sectors ecologistes, de pobrea zero, i en resulta que els abogats ecologistes havent firmat el PSOE, el PP, Ciudadanos i algú més que no vull nombrar, no poden fer res. Entonces se va a unar en la manifestació que ha parlat el company el 23 o 25 de maig pa que es cama al carrer, perquè si no se para aquesta ampliació del moll, ni Nazaret, ni Cap França, ni el Cabañal, ni la Malva Rosa, no anem a poder respirar. I sobretot a vosaltres, perquè jo sóc uno que va, però vosaltres sou més experts, m'agradaria que també agarrareu un poc el testic d'aquestes coses. Si no hi ha la gent al carrer, a aquesta manifestació, no n'hi ha diners, no n'hi ha el que siga, però s'aprova que se fa l'ampliació del moll.
Bona vespre. Anem a veure, de la gent que estem ací, qui ha nascut en la platja? No, anem a parlar del germen, de com has començat tot, d'acord? Sí, sí, no o no, ¿vale? Bé, jo soc nascut en el carrer del Canell. Ma casa d'on va? Del carrer del Canell al carrer d'Estillers. Justament al col·legi d'orientació marítima i pesquera, que així molta gent ni el coneix, ni l'ha sentit nomenar. Molt bé, doncs ma casa d'on va ahir. Jo me'l sabia en seguida de venir a l'escola. Quan venia, me'n va vindre el moment en què la gent digué, ja començava a menjar de que anava a propiar la senyorita Barberà, que el diable la confunda. M'emprengueren ja que anaven a tirar, que anaven a derribar i que anaven a desfer. Entonces, en aquell moment, que estaven tots indefensos, ningú sabia per on anaven els tirs, jo en el meu cas era molt jove, ma mare era viuda, a veure si m'entens. Pim, pam, pum, padapum, tot fora, tot el carrer derribat. I allà no va assomar el nas ningú. Ningú, eh? Ningú. I si no, del 97. Tirarem a casa. Ah, com han triat la platja, jo per la ple de xita, no sé, gent rara, uau, tot fora. Ah, no, però quan tocaren el poble, n'és que un col·lectiu. Ah, quan tocaren el poble. Quan s'hi ficaran tots d'acord. S'aixina o no? Pues finíssima vegada que començarem per ma casa, que diu el refrán. Quan la forma del vecino ve a rapar por les tuyas a remojar, allà no vingui ningú, ni abogats, allà no vingui ningú. Vingui aquello, tiren tota la casa, que ma casa sí que era habitable, jo vivia en ma casa, que la podia tindre la meva filla, i no la té, i me pagaren 6.000 euros per tota la casa. Jo no vull que era comprar-la per aquest preu, no vull res més.
Donar-li un poquet, també, bueno, porte poquets anys així en el Cabanyal, però m'agrada moltíssim el barri. Jo estic en un pis compartit perquè no m'arriba per anar-me en el meu nòvio en uns sous normals, no n'hi ha manera d'alquilar ningun pis. Entonces, clar, és un poquet lo que ha dit ella, que és duguem un xicotet especulador dins, perquè clar, jo que vull fer vida al barri, jo que vull que estar així, jo que des d'un principi me, no sé, he estat molt a gust, jo me'n tinc que anar, perquè no tinc puesto així, no n'hi ha vivendes, sí, n'hi ha vivendes, però de 600 euros per amunt, entonces, també, clar, en un segon, jo no vull, jo estic fija, però demà igual no, entonces, un lloguer que me permita anar endavant, però no n'hi ha manera. Entonces, també és un poc per reflexionar cada uno esa situació.
Hola, muy buenas y muchas gracias por venir. Yo creo que era muy necesario este debate en el barrio, muy, muy necesario. Y sobre todo también me gusta ver muchas caras conocidas de gente de todo tipo, de toda forma de pensar del barrio. Solo quería hacer una pregunta a los expertos urbanistas, que es un lujo tener tanto nivel en el escenario, y es a raíz de una de las propuestas que estamos haciendo desde hace un par de meses, desde el Cabañal, desde el colectivo de la Vía Verde, y creo que también apoyado por el resto de colectivos que ha firmado el documento que está aquí, ¿vale? Una de las propuestas es, hablando de la financiación del PEC, la propuesta de utilizar el dinero de la venta de las concesiones del paseo marítimo, de la zona de paseo marítimo, que son calle Astilleros, calle Eugenia Viñes y calle Pavía, que son solares públicos con el vuelo privado y que el ayuntamiento está vendiendo a los propietarios de las casas, ¿no? Todo ese dinero que hemos contabilizado, que pueden llegar a ser 20 y pico millones de euros, y podría ser más perfectamente porque no tenemos los datos exactos, ese dinero se podría utilizar para, por ejemplo, prescindir del hotel y prescindir de otras edificaciones excesivas del plan especial Cabañal. Muchas gracias.
Me supongo que sí, pero además, claro, esa valoración que se está haciendo de ese suelo público, esa venta de las concesiones, realmente ese sí que está muy por debajo del valor del mercado. Yo no sé hasta qué punto el vender eso por debajo del valor del mercado va a quedar en manos de unos propietarios que han ido comprando por ahí y que al final van a tener mucho suelo en primera línea de playa, que luego pueden forzar la cuestión del planeamiento. Eso es decir, 25 millones me parece poco para todo el suelo que hay ahí. No lo sé cuáles serán los beneficios. Bueno, si son 25 millones, 25 millones se podrían utilizar. Yo creo que no hay ningún problema, es de público a público. No sé cómo. Es cuestión de ver la gestión de esto. Pero yo quiero decir una cosa más. Es decir, no, yo creo que expropiar, no sé si se ha hecho algo en el Cabañal o si realmente os lo han comprado.
No.
Pero es que por 6.000 euros... En Rocafort, ¿dónde era el tuyo? ¿Dónde es? Bueno, es que la expropiación se puede recurrir después al juzgado de justo y precio, y eso os paga mucho más por la expropiación. Vale, bueno, yo lo que quiero decir un poco es que, por ejemplo, el PEPRI de Rita tenía como sistema de gestión la expropiación. y en realidad no se expropió nada, porque lo que pasó es que todo el planeamiento diferido, digamos, pero el resto de las unidades de ejecución se compraron, las unidades de actuación del plan. Ahí lo que se hizo es un poco hacer como hacía, creo que pensaba este Pablo Milanés en su en una canción que habla de el final de una relación amorosa, ¿no? Él no quería asumirla, sino que pensaba que el tiempo se hiciera cargo del fin, ¿no? De alguna forma. El planeamiento diferido es eso, que el tiempo se haga cargo del fin. La expropiación es mucho menor, ¿sabes? Es decir, y además que a la gente, si encima le estás amenazando con la compra, con el que si no te compro yo, luego el valor de expropiación va a ser más bajo, una mentira, lo mismo que nos hacen con la factura de la electricidad, todos nos engañan. Bueno, pues resulta que la gente vende y vende para algo que no es, digamos, no es para la ejecución del plan, lo vende para cualquier cosa. Ahí se puede hacer el plan de planeamiento. Eso por una parte. Y por otra parte, en el barrio, si como decía Alfredo, en España hay un 2,5% de tasa de vivienda social, mientras que en el resto, fíjate, en Holanda ya está el 30%, en Francia ya está el 16%. En España hay un 2,5%. En el Cabañal hay un 10% aproximadamente de vivienda que de alguna manera tiene algún tipo de régimen público. Eso no se ha aprovechado para hacer ese, por lo menos en el Cabañal, cubrir ese 10% de vivienda social capaz de alguna forma controlar el aumento del precio de los pisos o de los alquileres, ¿eh? Porque otra cosa que decían aquí la UPV, ¿no?, que consideraba el atasco de licencias como la mayor distorsión del mercado inmobiliario, lo que dice es que en el 65% de los barrios de la ciudad es más caro alquilar que pagar una hipoteca.
¿Que quita una hipoteca hoy en día? Como la GAFE.
No, pero que te quiero decir que es más caro alquilar que pagar una hipoteca.
Sí,
no.
Sí, pero tú vas a un bank en cobran 1.000 euros, que es lo que te dan en Wii, pero 40 horas semanales.
No estoy hablando de dinero, de una cantidad de dinero. Digo que es más caro alquilar que pagar una hipoteca. No estoy diciendo que sea muy caro pagar una hipoteca y que sea muy caro alquilar. Es decir, solamente en un 5% de los barrios es más barato alquilar que adquirir una hipoteca, ¿eh? Otra cosa es si puedes acceder a la hipoteca o no, ¿eh? Pero es más caro. Es decir, si no puedes acceder a una hipoteca, te están cobrando por el alquiler más de lo que ellos están pagando por la hipoteca de su piso. Están haciendo el negocio redondo. O sea, estás pagando la hipoteca y además produciendo los beneficios y además la casa es suya.
Mi madre me puede dar ahora 30.000 euros para yo poder acceder a una hipoteca, que saltar ese escalafón, y entonces yo puedo acceder a una hipoteca de 200 euros. No, yo mi madre no puedo comprar, no tiene nada para darme. He estado trabajando yo desde 16 años, que si cobrando 300 euros en un bar hasta las 5 de la mañana o trabajando de lo que fuera. Y yo no tengo para pasar el escalafón de la hipoteca. Yo tengo que conformarme con un alquiler. Y un alquiler, ahora mismo, el primer principal es que no me digas que una hipoteca es más barata que un alquiler cuando no tengo ni acceso a plantearme ni dar la entrada a esa hipoteca, porque no tiene ni pies ni cabeza.
No, a ver, yo no te estoy diciendo nada, no te estoy recomendando que te hipoteques. No, lo que te estoy diciendo es que es más caro alquilar, o sea, es más caro pagar un alquiler que una hipoteca, ¿sabes? Eso es extraerte el resto, es decir, ya que el sistema financiero no te concede la hipoteca, te dice, pues vas a pagar un alquiler carísimo, ¿sabes?
Bueno, yo quería comentar antes que, porque tengo una duda, es, he visto que el Rosario últimamente no sé cómo deciros, 150.000 euros para poner cuatro fuentes. Yo de 50.000 euros para poner cuatro fuentes ni que sea el Rosario, ¿por qué razón es no se puede invertido en arreglar las casas colindantes que se caen a pedazos? Por poner ejemplo, enfrente de la PACA hay dos casas con el techo que se cae a pedazos y eso se puede arreglar para eso y vivienda joven para la gente. Joven, yo la quiero social, porque si vais por esa zona, yo puedo contar 20 casas que están cayendo a trozos y ahí nadie arregla nada, pero se ha arreglado una fuente en la Plaza del Rosario, pues no veo derecho.
A ver, voy a ser muy breve en la respuesta. el dinero que se ha gastado en la rehabilitación de la plaza esa era más o menos el mismo que había previsto para arreglar la fuente que había antes, esa una. Segunda, en el entorno de la Plaza del Rosario no hay absolutamente ninguna propiedad pública.
No hay ninguna propiedad pública. No hay ninguna propiedad.
Bueno, en Diuen Fina está desde fa més de 5 anys que vas tornar al barri. Jo nascú també a la platja, Casa dels Bous, carrer Astilleros, al costat estava carrer Valer, carrer Canell, la plaça... Tot això va desaparèixer, o sigui, com si haguera caigut una bomba. La part del Clot, o sigui, més de 500 cases, vull dir, tot això va passar abans del Pepri. El que vull dir és que quan van llevar el trenet, que era la columna vertebral del barri, i van posar el tramvia, diguem que això seria, però no sé per què exactament, serà perquè realment faria una revalorització, perquè també diguem que com anaven a fer el parc de Doctor Lluc, així, arquitectes, digueu-me per l'amor de Déu, qui se parque té trellat, eh? Perquè les travessies que venien de la mar, des d'Eugènia Vinyes fins al poble, o sigui, estan ahí tallades, però tallades, que dius, això com pot ser? I el parc que puja, no? I ara volien fer en el PEC, jo també vaig estar en les al·legacions al Roble, vull dir, estic també en Cabanya l'Horta, clavant les mans en terra, estic menjant-me i ara quan han dit en el port que una empresa, la MSC, mos vol fer així una puta merda, doncs també estaré, vull dir, les persones mos hem de menjar. Quan Mara, en les al·legacions, va dir que el que li passava en els blocs platja, que hi havia una amenaça, jo me'n recordava molt de lo que va passar on jo vaig néixer, on jo me vaig criar, jo anava a aquesta escola meravellosa, que no queda ni una ratxola d'aquesta escola, igual que no queda, era una escola pública i laica. Digueu-me, perdona un segon que acabi, després agarres, digueu-me quina escola han fet en 30 anys, no? O sigui, no queda. Una al·legació de les que jo vaig fer va ser per això, per a que tornen, perquè van canviar l'ús en aquest terreny. I ara volem fer una U. Han fet en el carrer Astilleros, que jo de fet, hi ha voltes que dic a la gent, xicos, Azalea, veniu i passeu, solars així, i han a punta pala. Polítics, vengau i passeu, abans de les eleccions vas passejar per ahir amb gent. Vull dir, sempre que la gent vol es passeja, per a que coneguen com estava. Jo les explique, mira, així hi havia una escola, així hi havia una església, així hi havia una casa de putes, així hi havia tres tendes, una per a comestibles, així tenien la quadra, que era un baret on agarraven les botelles, així el trenet contínuament, no? I tot cases de pescaors, cases d'indústria dels pescaors. Clar, tot això s'ha passat. Diuen, ai, és que això és el romanticisme. Què collons? Això no fa ni 50 anys. Això existia. O sigui, si tu ara te'n vas a Roma i eres un romano, trobes el Coliseu, trobes coses. Jo he tornat al meu barri i no trobava només que ratlles, perquè també vas dir que fins que Rita Barberà no se n'anara no tornava, no? Val. Pues he tornat, la meva casa està ocupada i ara estic vivint en José Benlliure, lo conte també perquè tot ve al mateix hilo. I dius, bueno, jo he vist de lloguer, no? No tinc una casa en propietat. Ve l'amo de la casa i te diu, com a mi m'ho han dit, ei, vaig a vendre la casa per lo de l'especulador que he tenit dos dies. I està clar que la cultura canviarà, que la llengua que s'acabarà parlant així al Cabanyal serà l'anglès o russo o jo no sé, si en el coronavirus, que pareix que mos està fent un favor al planeta perquè la indústria ja no tira tant, hi ha tant de turisme, xica, igual això ajuda a algo, no ho sé, és per reflexionar, eh? Hem de reflexionar, però hem de manejar-nos també. La pregunta també va per tu, Arturo, que jo sé que te diuen Alfredo, però ja és per la conya. És que Arturo queda, te queda molt bé, de veritat, ara l'hem hagut de posar. La pregunta que jo t'ho vull fer és una que jo vaig fer també al senyor Sarrià, així farà temps, que era si el creixement vegetatiu és negatiu a la ciutat, no és que estiga igual, és que de veritat naix menys gent que mor. I també la gent és molt major, hi ha moltíssimes dones que estan vivint a soles, o sigui, a cases que també es quedaran. Per a què collons necessitem més cases? Per a què collons necessitem més hotels? I si necessitem cases per a fer la plusvalua, pues vale, fem cases con les que estaven. Si hi havia 1.000 casetes, potser torneu a posar 1.000 casetes. O 400 de dues altures. Però no me vingueu en hotels de 15 altures. No me vingueu en una merda que trenca la idiosincràsia del barri, de lo que era el barri. També si ara passegeu per Astillers, veureu el que han fet. L'única cosa que han fet són, on està UNSA, passeu per favor, passeu per ahir, per on anava el trenet. Una finca que no té ni balcons, o sigui, és que dius, però com pot ser tan lleig? I té per una banda, perquè és del planejament, de no sé si és de 80... del 91 a 3 altures i l'altra a 4, no? I dius, i això és el que encara ni està acabat, en una piscineta que pareix que sigui una baseta, que dius, tenim la mar ahí al costat, o sigui, mos van llevar l'hotel, mos van llevar... Així que collons passa, no? Què mos passa al Cabanyal? Que tenim que estar sempre pensant que mos deuen algo o no mos deuen. Hem de pagar per davant? No hem pagat ja prou? O sigui, ara mos estem plantejant, si ens que, clar, ara si fem esto estaran contents, no, che, durant moltíssims anys no han donat una puta llicència en este barri, ja és hora de dir no, no, o sigui, vosaltres mos degueu, i mos degueu, sí, mos degueu, per lo mínim, habitabilitat, i la gent, tant que posaven el pec, que jo també me lo vaig llegir tato, gràcies per estar així, la història meravellosa, preciós, ara les mesures per a poder fer-lo, ni una. Què és el que han fet? Ens han deixat tots fora. També vaig estar en Vaca Banyal, fent la vaca esta, meravellosa. La vaca se mos ha mort. La pobra vaca, on està la vaca? No tenim vaca, no tenim res. Tenim jo, així me queden 8 mesos de quedar-me en el barri, perquè quan mire ara per a buscar una casa me diuen, ai, 600 euros, i visc en un 5 sense ascensor, 13 Rua del Percebe, al costat del MERP, els que visca. Vale, talle. Bueno, només volia dir que continuem vigilant, que mos mereixem i anem al carrer, que també el diumenge les dones i els homes tenim també que eixir al carrer i demostrar, no, que la igualtat està, pues, a sobre la lluita també del barri. Que només els que són de barri lluitarem per el barri. Els guiris que venen no van a lluitar mai, mai, se la sua. Volen cerveseta i que no hi hagi molt valencià, però si donen per cul que no els entenen.
Yo voy a intentar limitarme a hacer preguntas, que me parece que es de lo que se trata, no voy a extenderme. A ver, hay una primera cuestión que una vez más me ha llamado la atención, después de todas las historias parecidas a estas a las que he asistido en los últimos un año o dos, y es que el valor patrimonial del barrio, la protección patrimonial que debe hacer este planeamiento especial, que incluye un plan de protección, parece que esto o se ha hecho muy bien o no es de interés de los tertulianos. Lo digo porque no he oído aquí apenas nada, y no sé si es que está bien resuelto o es que es un tema que no es de interés. Esa es una primera cuestión. La segunda cuestión, bueno, esta iría dirigida a todos. La segunda cuestión es que, bueno, se ha hablado aquí del tema de que la edificabilidad privada debe pagar el urbanismo y demás, ¿no? Y que en las zonas consolidadas, decía Fernando, que eso se consigue con sobrelevar o colmatar. En el PEC este hay sobrelevación, estamos hablando de 3 alturas, que es lo que estamos hablando de la situación actual, ¿no? ¿Vale? Pregunto. Si dejamos sentado que van a ser 3 alturas, según parece ser, continuamos con el discurso este de la sobreelevación y la colmatación. Tercera pregunta. Fernando también ha comentado que el interés de los agentes urbanizadores no entra en las zonas con conflicto. ¿Qué unidad de ejecución en concreto de las que se tienen que desarrollar te refieres que puede espantar el interés de los agentes urbanizadores? La siguiente pregunta. Respecto a la EDUSI, realmente, bueno, el tema de Chávez, yo se la he hecho todos los días. O sea, que está claro que la Administración es responsable de muchos de los males que padecemos. Y ahí yo como parte de la Administración. Pero pregunto, ¿en qué medida el diseño de las operaciones que se hicieron de la EDUSI ha contribuido a las dificultades que están teniendo para llevarlas adelante? Porque el tema es que se está teniendo que reconfigurar absolutamente todo, porque la mayor parte eran inviables. ¿Qué precio se ha vendido las propiedades de Plan Cabanyal cuando se han vendido? Porque has acusado de que se ha especulado. ¿Entiendes tú, no? ¿Pero sabes a qué precio? Ah, no, no lo sabes. O sea, se ha especulado, pero no lo sabes. ¿Cuál es el precio de mercado que ha vendido Plan Cabanyal? Que Plan Cabanyal ha especulado con sus propiedades es porque sabrá a qué precio las ha sacado a concurso. Digo. Bueno, decir que la urbanización de la calle San Pedro va a servir para que especulen los dueños de las propiedades allí, bueno, pues los dueños de las propiedades en muchos casos son los vecinos de toda la vida y los dueños de los solares en el 80% son el Ayuntamiento de Valencia. La siguiente pregunta, sí, es la última. Alfredo, no acabo de entender cómo has defendido la no necesidad de construcción de vivienda. ¿Y cómo piensas conseguir
además lo has dicho así, un parque público potente de viviendas. Entiendo yo que en el Cabañal.
Edificar en habitatge públic yo no me oposaría ni de coña, obviamente. Pero això ya saben que es, en las condiciones actuales es impensable. Aleshores, pero ni a maneres, sí, sí, el PEC en ese sentido es de lo mejor en ese sentido que he visto yo. No, yo estaba hablando, vale, y también... Que també volia aclarir una cosa con respecte a lo que tu has dit abans, que no hem parlat de la protecció patrimonial, però nosaltres quan hem preparat esta xerrada, a propòsit, hem pensat en fer una, a banda de que tenien 10-15 minuts per a parlar cadascuna, pensarem que era més interessant fer una aproximació més general i no centrar-nos exclusivament en la situació del PEC i del Cabañal. Aleshores, hem estat parlat, jo per exemple, he enfocat les meues reflexions a tenor de la ciutat de València. No hem entrat en moltes coses del PEC i del Cabañal, no perquè no siguin importants, ens haurem deixat moltes coses fora, però simplement perquè hem estructurat les xerrades d'una certa manera. No cregues que no pensen que sigui important la protecció patrimonial. Això per una banda. Per altra, n'hi ha altres maneres de aconseguir habitatge públic al marge de la construcció. En el Cabañal no t'he de dir, però per exemple, estaven dient, si tenim un problema d'habitatge però no volen construir més perquè tenim habitatge construït, per a mi una de les claus és la vivenda buida. Segons l'INE tenim un 13% de la ciutat de València de la vivenda buida. Jo penso que són dades exagerades, però encara que siguin dades exagerades, si fem una cosa més rigorosa, igual estem parlant de 60.000 vivendes buides. Se poden prendre mesures, el que passa que així ens dona por atacar qualsevol cosa que siga la propietat privada, però se poden posar mesures, s'han posat en altres puestos, per a una propietat que porta molt de temps buida i buida sense cap ús, pues aumentar els impostos, inclús mesures positives per a ajudar a les reformes i a posar en el mercat de lloguer, inclús si no se fa res d'això, pues algun tipus d'expropiació. I jo penso que això, clar, òbviament, si parlem de sol públic, la qüestió és encara més greu, però encara parlant de propietat privada, se poden fer mesures per a reactivar i per a fer actives i sa vivenda que avui en dia està inutilitzada completament.
A veure, Vicent, has fet 7 preguntes i jo vaig a contestar només que me les has dedicat especialment, però no, però ho dic de bon rotllo. Vale, doncs vaig al gra. En este PEC se crea edificabilitat, jo crec que és innegable, un hotel de 15 plantes, vas començar, i a 3 més. És a dir, si és que no hi ha altra forma de fer-lo. Avui un pla no funciona si no crees expectatives i edificabilitat en què pagar a qui ho executa. És així. Si acceptem aquest principi estem pillats. Espera un segon, Vicent, un segon, i te conteste. Sí, el que passa és que, bueno, m'has fet una pregunta, te la conteste molt ràpidament. Per tant, jo no faig la crítica tant al PEC en aquest aspecte, sinó als principis que governen tota la intervenció. Jo estava parlant en un pla molt general, però és indudable que en aquest PEC ni hi ha edificabilitat, ni hi ha una creació d'edificabilitat nova. Claro, pues és el que jo dic, i un punt, edificabilitat. Sí que es crea edificabilitat, només que hi ha l'hotel de 15 plantes, hi ha 3 més. Vale? Tu dius, claro, tens veïnals i agents urbanitzadors. És evident que els agents urbanitzadors prefereixen les zones on no hi ha conflictes veïns. És evident, pues que difícilment van a actuar en zones consolidades on hi ha una oposició veïnal, la Font de Sant Lluís. Per què ahir una inversora alemana ha intervingut? Perquè és un terreny on no viu ningú i poden fer el que vulguin sense oposició. I el que van a fer és una barbaritat esfèrica. És a dir, és pensable que pot haver un urbanitzador que faça tot el PEC? Un agent urbanitzador? No, perquè no el sistema de gestió. Aleshores, se compleix el principi que jo estic dient, que no ho estic dient jo, és que està en la llei. Bé, una última cosa, jo crec que és la meva opinió, i jo entenc que tu tens més informació, però estem parlant de criteris d'actuació, i que tu m'estàs dient, claro. Una última qüestió. Has preguntat a quins preus s'han venut en la vostra oficina, a Plan Cabañal. I jo dic, però és que hi ha que vendre-les? No se pot constituir un parc públic en vivendes en lloguer en eixes cases en lloc de vendre-les al preu de mercat? Una última qüestió que ha quedat sense contestar, la qüestió del patrimoni. Bueno, no ho hem tocat, perquè estem tocat altres temes, no hem tocat tampoc el tema de la mobilitat, no hem tocat tampoc els temes dels verdes, no podem tocar-ho tot. I jo crec que en aquest aspecte no tinc cap crítica que fer, més que coses puntuals, però no estem parlant de tot.
Bueno, jo contesto ràpid. Vicent opina que les operacions de la DUSI eren inviables. Eren inviables realment, tens raó, perquè la gent encarregada de dur-les a termini són incapaços de fer-ho. I la incapacitat de l'Ajuntament de València i el que penja és proverbial. Hem de saber que allí se dediquen a manejar papers i no a fer coses en relació amb la vida. I se ho trobem tots els dies. Quan he parlat abans dels problemes que tenim en el tracte, en l'administració, les persones, és que cada vegada és més difícil tot. És a dir, per exemple, cada operació de la DUSI que afectava un espai urbà, per exemple, tenia incorporat uns diners per a fer un procés participatiu per a que la gent estigués a la venda, hi havia uns diners per a fer un concurs posant la qualitat com a primer criteri i no la baixa, perquè la baixa és un criteri absurd que s'està empleant ara. Aleshores, tot això s'ha fet. Què ha fet l'Ajuntament? No ho han comprès ningú i han seguit fent les coses com ho fan sempre, manejant papers. Ara jo faig una proposta, l'envies, espero un mes, me tornen que ho has fet mal, torni així, passar el temps. I on estem? Un pla que estava fet per estar acabat en el 2020, doncs encara no està pràcticament ni començat. I després els temes de qualitat s'han oblidat. No n'hi ha jurats en els concursos, n'hi ha taules de contractació, que és gent que sabrà o no sabrà, però ahí està. I que tria les coses en un criteri econòmic. I aquests diners tornen a travegar la roda o se perden en Europa. És a dir, s'està fent tot molt mal en aquest sentit. Quan nosaltres vàrem dissenyar un sistema perfectament definit per a dur les coses endavant, però després d'això que ha caigut en mans de gent acostumada a fer les coses d'una determinada manera, això. I és a dir, és el mateix que estem veient així en el barri. Tot el món en el primer taller participatiu veia que així hi havia una oportunitat molt gran en les propietats públiques de constituir un parc d'habitatge, d'utilitzar aquest parc d'habitatge que així en el Cabanyal arriba al voltant del 10%, és a dir, estem a nivell europeu de propietats pràcticament, bueno, un poc lluny encara. Així en València, fixeu-vos que la setmana passada la consellera estava dient que anaven a constituir un parc d'habitatges i arribarien a tindre 1.000 habitatges. 1.000 habitatges no és ni el 0,5% dels habitatges de València, és res. I així en el Cabanyal podríem estar en el 10%. Què ha passat? Que s'ha sigut incapaç, i no és per falta de diners, perquè diners en sobren, tots els anys sobren diners, de fet el deute està baixant per la incapacitat de gastar-se els diners, entre altres coses. N'hi ha diners de sobra, si és que la gent que està dit, el que passa és que no hi ha capacitat per gastar-los. O els diners se gasten en passar els mesos, manejar papers, i seguir i això. No n'hi ha capacitat. Som tots un poc responsables d'haver permès que se construïsca este sistema administratiu que ens menja la vida. Però això existeix i tindríem que començar a desmantellar perquè les coses es facin efectives. Mireu el que ha passat en el parc d'habitatges. Al final, què ha passat? Pues ha passat que els habitatges han acabat, en alguns casos, venent el patrimoni públic per repartir-se la pasta, perquè diu, ai, és que no tenim diners per pagar-se els sous, ai, anem a vendre habitatges per pagar-se els sous. Home, no. La cosa és altra. La feina és gestionar i aconseguir un parc d'habitatge públic perquè és l'únic instrument que té la societat en aquests moments, la nostra societat, que diguem, no és una societat de mercat, una societat capitalista, l'únic instrument que tenim és la intervenció pública creant un parc d'habitatge que controlem, a banda de posar lleis per a limitar els preus d'habitatge i tot això, que també és una altra línia. Però la que tenim entre mans és ixa. Si ho abandonem i deciden que no són capaços i el que anem a fer és a vendre el patrimoni com s'està fent, doncs no anem bé, anem fatal, anem en contra del que hauria ser. I el que fa falta és gent capaç i gent valenta, capaç de tirar endavant aquestes coses. I jo no t'he faltat aquesta gent valenta, aquesta voluntat política i aquesta capacitat tècnica per a dur endavant aquestes coses. Això és el que pensa que passa. En quant a la DUSI, nosaltres estem treballant en el carrer, sabem el que valen les coses, sabem com se fan les coses, sabem el que costa i els pressupostos estaven acordats en la gent. Bueno, estaven calculats per nosaltres, però les operacions acordades en la gent. En fi, el que vull dir és això. Jo penso que el que falla realment és l'administració. Jo fa poc vos convido a mirar un article que vaig fer en València Plaza que s'anomenava La ciutat dels pixatinters. I ahí deixava d'alguna manera els pixatinters, los chupatintas. És a dir, en mans de qui estem i en mans del que està passant i per què passa el que passa. En fi, no dic més.
Bueno, yo añadiendo un poco más de carne a lo que ha dicho, lo que ha dicho Carmel, quiero decir que el ayuntamiento como institución tiene una deuda con el barrio del Cabañal. Es decir, el ayuntamiento es el que ha aprobado los sucesivos planes del Cabañal, el ayuntamiento y la Generalitat. Todos esos los ha aprobado. Esos planes son los que han supuesto el estado actual o el estado que tiene el Cabañal antes de empezar las reformas ahora, antes de la nueva etapa. Esa deuda no se ha pagado, es decir, porque no han invertido el dinero para invertir, para hacer viviendas sociales en el terreno público que tenían. Es decir, ¿que no hay dinero? Pues claro que lo hay. Pero, y además, no solamente lo hay, sino que el Cabañal lo debe exigir porque el ayuntamiento tiene establecida con el Cabañal una deuda histórica, digamos, y esa no se ha pagado. ¿Hay que exigir eso? Pues creo que sí, más que vender viviendas.
Hola, yo mira, fundamentalmente me quedo con lo que ha dicho el compañero, que no existe ninguna necesidad de seguir creciendo. Y lo que me llama poderosamente la atención es que en ninguna de las intervenciones que hemos hecho hemos hablado del medio ambiente. Hemos hablado de quién paga el urbanismo, pero ¿quién paga el medio ambiente el daño que se le hace? ¿Sabéis que en la serranía hay 200 minas a cielo abierto, del cual se extraen los materiales para tanta construcción? ¿Alguno de los arquitectos que hay me podría contestar cuántos recursos se necesitan para levantar un metro cuadrado y cuánta energía se ha de aportar a la ciudad para toda esa nueva edificabilidad? ¿Por qué a estas alturas de las circunstancias donde estamos, con reconocimientos de situaciones de emergencia climática, seguimos planteándonos el crecimiento de las ciudades que ocupan solo el 2% del territorio y consumen el 80% de los recursos? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser siempre ese planteamiento y no puede ser otro? ¿Por qué no es el momento de frenar ya el crecimiento y empezar a decrecer, que es lo que deberíamos estar haciendo? ¿Por qué eso no cabe en la cabeza de nadie? ¿Por qué hablamos de pagar o no pagar, de si me afecta más o me afecta menos a mí, cuando en realidad lo que tendríamos que estar hablando es de cómo nos afecta a la totalidad de la humanidad? Porque nos estamos comiendo todos los recursos que tenemos. Y esto no es para reírse, esto es una evidencia científica, ¿vale? Es una evidencia científica. Y cuanto más avanzamos en el urbanismo y en la industrialización y en procesos como esos, más retrocedemos en nuestra capacidad de resiliencia. Y la capacidad de resiliencia es la capacidad adaptativa que tendremos ante los fenómenos que estamos viendo ya. Entonces, me llama poderosamente la atención que entre ninguno de los argumentos que hemos empleado se encuentre el del medio ambiente, que es el que nos acoge a todos y nos permite desarrollar nuestras vidas. Sin él, nada de esto va a ser posible. O sea que yo creo que cabe esa posibilidad de empezar a pensar un poco más allá de todo eso, porque es fundamental.
Bona vesprà. Jo soc veí del Cabañal des de fa un any, any i mig, i bueno, volia comentar tres cosetes. La primera és que, com és obvi, crec que és molt difícil que tot el món estigui content en un pla que abarca un barri amb molta història i molta lluita. Volia donar les gràcies a les associacions que heu organitzat això, que heu estat en la lluita i que estareu. Però bueno, el que volia també comentar és que de la part social es comenten alguns hitos, com és l'hotel, per exemple, com algo catastròfic i tal. Jo, des del meu punt de vista, és algo personal. Crec que no és lo més negatiu que pot tindre el pla, encara que puga ser lo més visible, perquè al final un hotel, encara que tinga 15, 20, 10 plantes, al final és gent que ve a consumir i està en el barri. Crec que en el barri, crec jo, crec que és una cosa també positiva, és a dir, és gent que ven diners. El que sí que és molt negatiu són els apartaments turistes, legals o il·legals, que estan proliferant en el barri sense ningun tipus de normativa social i que molesten molt més per proximitat. També una visió general que tinc jo del barri és que estava a tocar de mort, i crec que ara està un poc millor de lo que podia estar, gràcies a les associacions. Crec que hauríem d'alegrar-nos d'això, sobretot és que sigueu d'ací de tota la vida, com vos dic, jo soc nou, però crec que hem avançat, i no sé si no és ningú apoyo, però crec que si férem una altra realitat en el que haurà pogut passar en un altre... Si en les eleccions haveren sorgit altres partits que estigueren ara en el govern, podria ser molt distint i molt pitjor. Com vos dic, no estic apoyant res, però sí que pense això. A Vicent Gallard no el conec, però volia donar-li un poc de suport perquè n'hi ha, és molt difícil construir algo i voler construir algo sense que ningú es queixi, és normal, i que al final prendre decisions és molt difícil. I ja acabant això, volia preguntar dues coses. El PEC, si algú més sap respondre, en el PEC què va passar o quins són els pròxims passos, perquè se comentava, si no estic mal informat, és que eixiria al ple de març de l'Ajuntament una nova versió, no sé si serà ja la definitiva, si no, i de si se podrà alegar o no, ¿vale? I la segona, en el ARRU 2, no sé si les ajudes que estaven previstes i aprovades, si van a eixir, si no i quan.
Bueno, yo por contestar al chico que acaba de hablar ahora, aquí nadie está en contra del turismo, no somos luditas, no partimos ordenadores, somos gente que también viajamos. Lo que no consideramos es que el turismo debe ser la base del progreso, ni en un municipio, ni en un barrio, ni en una ciudad. Creo que el Cabañal tiene una buena convivencia con el turismo que está ahora, tenemos hoteles, tenemos restaurantes, y vamos y consumimos, y lo que queremos es que esa convivencia siga así. Lo que no queremos es que lo que iba a ser antes la prolongación de las Cabañas, ahora se transforme en la prolongación del turismo. Eso es un poco, en plan, tres segundos, porque si no, ya me voy a dar una patada.
Contestarle. Sí, me agradaría contestar a este hombre. Que, vale, yo creo que la observación que ha hecho es totalmente necesaria. Estem mirant cosas molt a prop i molt al curt termini. Però, com ja he dit al principi, hi ha un problema general per a tota la ciutat, i és que no hem canviat el model de desenvolupament urbà. Seguim ancorats en el 88, que era un pla d'expansió de 7 sectors, i encara està viu. Encara està viu. Només que hi ha que mirar el que està passant encara avui en la perifèria. Malilla, el Grau, Sociòpolis, la Fonteta... Què està passant? Com és possible que no siguin capaços de reconèixer la situació que vostè ha descrit molt clarament, que estem en una situació d'emergència climàtica i no estem fent res, continuem en la mateixa inèrcia. En la meva opinió és perquè no hem abordat una revisió del model global de la ciutat, del pla general, que continua actiu, vigent i operatiu. Però, clar, avui anàvem parlant de coses d'una escala molt més xicoteta, però aquest punt de vista és imprescindible.
Jo tinc que dir-te, César, que tens tota la raó. De fet, aquest punt de vista, en els alumnes actualment en el Politècnic, tractem en arquitectura que estiga en la base del pensament sempre de tots els projectes, és a dir, que la sostenibilitat siga un punt de partida, siga sempre un punt de partida. Però és veritat que, bueno, tenim el test que tenim i estem així a lo que estem, convocats a lo que estem.
Vale, mi pregunta és a ver si lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer en relación a la urbanización de las calles, que está estupendo, que hay que hacerlas, pero claro, habéis comentado que sobre las propiedades públicas, yo no conozco todo el barrio, pero lo que es mi entorno más directo, sobre la calle Progreso, por la zona de pescadores y demás, por ahí hay un montón de propiedades públicas, ya no sé si del Ayuntamiento, Generalitat o toda esa maraña que hay de propietarios públicos de propiedades del Ayuntamiento, que no se está haciendo nada, y sin embargo sí que lo de las calles como calle Los Ángeles, calle San Pedro y el resto ya salen urbanizado. O sea, ¿qué motiva que esto se urbanice primero la calle y las propiedades públicas todavía no se están arreglando? Y luego cuando haya alguna afección directa de alguna casa que tenemos cerca en ese estado, quiero decir, de ruina, de peligro, de insalubridad, y el ayuntamiento, porque digo yo que es quien tendría que, o Generalitat, o sea, como responsable, ¿cómo podemos solicitar que se hagan responsables de ella? Porque, vamos, hay ratas, hay peligro, hay derrumbes con estas lluvias.
Hola, buenas tardes. Yo solamente quería hacer una puntualización. Veo muy bien esta reunión, es necesaria. Nos debemos de agrupar en asociaciones para reivindicar lo que queremos, ¿no? Pero todas estas cosas se deben de llevar a la Junta de Distrito. La Junta de Distrito fue el lunes y a mí me gustaría saber cuántas personas de esta sala acudieron a la Junta de Distrito. Allí es donde se van a poder exponer todos estos problemas, toda esta problemática, y el Ayuntamiento va a poder responder de cuál es la solución, la posible solución, el por qué se está haciendo esto así, el por qué no se está haciendo esto, si es cuestión del Ayuntamiento, si es cuestión de la Generalitat, ¿eh? Y si no llegamos a un acuerdo y queremos seguir adelante con las reivindicaciones, pues nos vamos a la calle a protestar. Pero esto está muy bien que lo estemos hablando aquí, pero las asociaciones lo tienen que trasladar a la Junta de Distrito, que es donde el ayuntamiento va a contestar a toda esta problemática. Aquí no vamos a resolver nada, solamente vamos a poder patalear, solamente. La Junta de Distrito fue el lunes pasado y creo que no fue nadie de los asistentes aquí. La próxima, si tenéis en la Junta, se publicita. Pero si queréis, bueno, aquí, por ejemplo, Joseba, perteneces a una de las asociaciones, ¿no? Podéis darles las direcciones y os enviamos por mail, por WhatsApp, por donde queráis, los horarios y el lugar de las juntas. Y es allí donde se tiene que discutir esto. Estamos hablando solo de urbanismo, pero tenéis que tener en cuenta que tenemos también ahí cerca un problema mucho más gordo también. Bueno, aparte del problema social de convivencia, y es el problema del puerto, medioambiental, estamos hablando del medio ambiente. Nadie tenemos en cuenta que en el momento nos metan 6.000 camiones de contenedores, la polución va a subir, pero desproporcionadamente. Todos estos temas se tienen que tocar, y si no se llegan a acuerdos, si hay que salir a la calle, se sale. Pero hay que ir a las juntas de distrito a reivindicar toda esta problemática, y no hacerlo solamente en reuniones de asociaciones. Solamente, no, digo solamente, no es excluyente. Hay que ir a hacer las peticiones donde se deben de hacer, y yo estoy muy conforme con todo lo que habéis dicho, solo que hay cosas que se han dicho aquí que yo sé por qué motivo no se pueden hacer, pero yo no puedo estar contestando a cada una de ellas. Sin embargo, las juntas se os contestará a las que se tenga que contestar por escrito y a las que no en la misma junta, con datos reales del ayuntamiento o de la Generalitat. Solamente quería decir eso. I que hay que seguir adelante.
Seré breu. Gràcies a tots. Crec que ens hem quedat amb moltes ganes de parlar, així que si vos sembla organitzarem més, perquè des de les associacions veïnals creiem que sí que funciona per a trobar-nos. I vos recordo de fet una cosa, i és que en aquella taula veureu una proposta que 15 associacions del Cabanyal, 15, hem signat i hem presentat per registre d'entrada a l'Ajuntament. O sigui, ens hem posat d'acord en una sèrie de punts que la proposta conjunta de 17 punts que hem presentat a l'Ajuntament està allí a la taula, la podeu llegir i és una prova de que si ens organitzem podem aconseguir coses. D'acord? Ens veiem en una altra ocasió. Gràcies.